Saludem Maria José Lecha, candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona. Molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Des de l'altra banda del fil telefònic tenim Raimundo Viejo, que és el candidat número 6 de la llista de Barcelona en Comú, liderada per Ada Colau. Senyor Raimundo Viejo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda a tothom.
I completem les presentacions saludant el doctor en oftalmologia i cirurgia, Joan Carles Reiteri. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja veuen els oients i ja veuen també els dos candidats que ens acompanyen, que combinem el protagonisme dels candidats a les llistes de les municipals amb l'anàlisi que fan els nostres col·laboradors. Demano que facin, dintre el que es pugui, esforç de síntesi. Com veuen en general aquestes eleccions municipals, sobretot a Catalunya? Si vol començar la senyora Maria José Lecha i després el senyor Raimundo Viejo. A nivell global, i després entrem en Barcelona, breument, sí.
Bueno, breument et diré que és veritat que sí que hi ha més candidatures que les que hi puguin haver abans, que són temps que crec que s'han d'analitzar molt bé perquè ens hi juguem molt, tant en la qüestió municipal, des del punt de vista de... el benestar de les persones en aquest sentit, en el sentit de comunitat petita, tot i que Barcelona, evidentment, és molt gran, però és on viuen les persones, on toquen la vida quotidiana de les persones, a nivell municipal. Per tant, s'ha de plantejar bé, i la gent s'ha de repensar bé qui és el que... Bueno, les persones, la coalició, que volen que estigui a l'Ajuntament i de quina manera ho guarden, tenint en compte tot el passat que té Barcelona en els últims 32 anys. No? Per tant, són unes eleccions que jo crec que també són en clau en el moment que estem vivint de repensar també quin futur veiem a Catalunya, tenint en compte que al setembre també tenim les eleccions al Parlament de Catalunya. Uh-huh. En aquest sentit, sí, tenen característiques bastant diferents d'altres eleccions.
Característiques municipals i també més enllà...
En la seva globalitat, perquè sí, estem en un país que és Catalunya, evidentment.
Sí. Senyor Raimundo Viejo, com les veu? També a nivell general, més enllà de Barcelona fins i tot.
Sí, doncs bé, jo crec que estem vivint uns temps d'acceleració política, que a més en el cas català, a diferència de l'Estat, doncs ja es troba en un estat molt avançat, no? És una acceleració que es verifica en la fi del bipartidisme, no? Llavors veiem com Convergència i Unió continua perdent vots, com cada vegada més el sistema de partits doncs, és més plural i dona, diguem-ne, no? Fa un repartiment, no? De la representació política més equilibrat, més pluralista, i, per altra banda, bueno, al mateix temps que s'impugna aquest bipartidisme, el que s'està també és reivindicant més democràcia, no? Llavors, quan dic més democràcia, és, hi ha un sentit general de crítica, no? A la corrupció generalitzada, a un estat de la situació política, a la qualitat de la vida política que fa pena, i en el qual, evidentment, la reivindicació social que se sent al carrer, la que la gent pues, porta ja temps fent a les places, als carrers, no? Amb el dret a decidir, amb el 15M, i tots aquests moviments que hem viscut en aquests últims temps, doncs posen al centre la necessitat d'una regeneració política, d'una democratització de la vida pública. No? I això és el correlat també, per una altra banda, doncs, de la impugnació de les polítiques d'austeritat. No? En realitat tot això va en paral·lel. No hi ha pèrdua de sobirania si no hi hagués, de fet, una destrucció sistemàtica dels serveis públics i no hi hauria, no? Doncs una pèrdua de qualitat democràtica si no hi hagués corrupció. I justament perquè volem democràcia i perquè volem serveis públics de qualitat, doncs estem actualment en aquesta situació de polarització, de nova problematització del que és la vida política, en la qual emergen, no? Apareixen nous actors polítics amb un protagonisme evident, no? Que es veu ja, de fet, a les enquestes.
Ara comentarem algunes coses sobre les dues formacions que avui tenim representades. Abans recordem breument que Maria José Lecha és filla de Barcelona, de família d'origen aragonès, mare de dos fills. Als seus 57 anys arriba la candidatura a l'alcaldia per la CUP després d'una trajectòria de 40 anys com a activista sindical, política i social des de la Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya i ara des de les candidatures d'Unitat Popular, una formació que va néixer en la municipalitat, de la qual, per cert, no és militant, però en la qual creu. Maria José Lecha es presenta amb la idea que cal un ajuntament que defensi els drets socials. I recordem que Ada Colau, que va presidir fins l'any passat la plataforma d'afectats per la hipoteca, també és filla de Barcelona, té 41 anys i és mare d'un fill i ha liderat aquesta plataforma els últims 5 anys, com dèiem. Després d'una infantesa al barri del Guinardó, es va anar desenvolupant el seu activisme, que va començar a principis dels 90 amb les protestes contra la Primera Guerra del Golf, després a formar part del moviment antiglobalització i de la plataforma Aturem la Guerra, en aquest cas contra la Segona Guerra de l'Iraq el 2003. Ara encapçala una llista que vol ser integradora d'esquerres, on estan integrades també Iniciativa Verds i altres moviments i organitzacions socials. Abans que entrin el senyor Ferreres, el senyor Reiteri, a Maria José Lecha i a Raimundo Viejo, que representa la candidatura de Colau, els vull preguntar una mica per què finalment aquestes candidatures d'esquerra noves han anat per separat quan s'havien fet intents, no?, de fer una llista única. No sé si amb això provoca
sí,
una mica
la
discussió.
Bueno, primer hauria de d'aclarir una mica respecte a les paraules del company que ha parlat abans, que, de fet, la desafecció política que hi ha és cap a la professionalització de la política, perquè realment la meva activitat durant tots aquests anys ha sigut una activitat política com la de molta altra gent, evidentment, que fem tots política de carrer i que no només va començar el 15M, sinó que feia molts anys que fèiem política, perquè molta gent la fa, encara que hi ha gent que és inconscient, no? Però les actituds que tens davant de l'entorn que t'envolta és una manera de fer política, no? Uh-huh. Per tant, en aquest sentit, doncs, sí, aquí doncs, nosaltres estem fent política tots des del carrer. Uh-huh. Ara estem parlant d'entrar a les institucions, i en aquest sentit, potser sí que quan el senyor Raimundo Viejo parlava d'entrar a la política, parlem d'entrar a la institució, però des de Capgirem Barcelona parlem d'entrar d'una manera absolutament diferent a la que s'ha entès fins ara, no? Uh-huh. Com els companys que han entrat al Parlament. És una manera d'entrar, de posar la veu del carrer a dintre d'una institució, no?
Vostès creuen en una transformació total des de la CUP, que, segons diuen, no lliga amb el que ha fet Iniciativa a l'Ajuntament de Barcelona. Això diuen vostès. Iniciativa que està integrada a la candidatura de Colau. Sí. Ara ens ho explicarà, en tot cas,
bueno,
el seu representant.
Nosaltres vam començar un procés a la CUP Capgirem Barcelona en el març del 2014 amb la primera trobada popular municipalista. Aquesta primera trobada popular va ser una crida a la confluència de moviments socials, organitzacions, individualitats que, bueno, el que volgués participar de començar a parlar d'un model Barcelona que contrarrestés amb el que hi havia i que fos el que una mica portar això, no? La veu del poble al carrer, a la institució. En aquest sentit, doncs, bueno, es va començar tot un procés que va arribar un moment que en la confluència amb Guanyent, doncs hi va haver alguns temes, com pot ser l'eix independentista, que nosaltres estem molt definits amb aquest eix, com vostè molt bé ho sap. Fem municipalisme des de fa molts anys, des de la CUP, des, bueno, 20 anys o més, i en aquest sentit el nostre eix independentista nosaltres tenim molt clar que és a nivell de Catalunya, a nivell de Països Catalans, per tal de configurar un altre model totalment diferent d'independència de l'estat espanyol, no? I d'altres tipus de sobirania, que també passen, evidentment, per un nou model de societat. En aquest sentit, també, la discrepància era el que no volíem, una candidatura rupturista, evidentment, no vol tenir en les seves files el partit com a Iniciativa per Catalunya, que ha tingut una responsabilitat de govern durant molts anys i que en cap moment ha fet una valoració, una autocrítica d'aquest govern que precisament ara s'està criticant tant, però en el que ha participat d'una manera molt activa.
Sí, perdó, senyor Viejo, així anem combinant intervencions.
Sí. Bé, no, ràpidament, evidentment el 15M és un esdeveniment de molts. Qui estem fent política, doncs, des que estàvem a l'adolescència, jo me'n recordo perfectament les manifestacions estudiantils del 86-87 i tot el que ha vingut després. Certament, el que estem proposant és una nova forma de fer política, és a dir, persones que hem estat al carrer, que hem estat en els moviments socials des de sempre, doncs ara hem vist una situació en la que, bueno, cal dir tou i cal interferir en aquest joc, és a dir, no se li pot deixar a les mans el procés legislatiu a partits que estan absolutament, bueno, amb les seus embargades i amb una situació de corrupció generalitzada, no? En aquest sentit, nosaltres el que vam proposar des de l'inici a Guanyem Barcelona, i soc un dels signants del manifest que impulsa Guanyem Barcelona, és guanyar. Això, clar, és una diferència molt gran amb ser una candidatura de denúncia, que està molt bé i que és molt legítima, però que en definitiva no pot aturar la maquinària que està provocant les retallades i que està provocant la situació en la que estem. No? En aquest sentit, nosaltres no només volem guanyar, sinó que volem guanyar més d'una altra manera. No? I per guanyar d'una altra manera, doncs vam engegar un procés en el que es va aprovar un codi ètic, en el qual, de fet, va participar la CUP i fins a un cert punt, jo personalment, que vaig estar, no?, implicat en aquest procés, doncs, vaig lamentar profundament que la CUP no hi sigués. Lògicament, doncs, ells pensen que Iniciativa no ha fet aquesta avaluació, és la seva percepció legítima. Entenc, però, que a més hi ha símptomes, no?, com doncs, que el senyor Quimestre s'hagi anat al PSC, que ja mostra que alguna cosa devia passar i que Iniciativa ha acceptat, de fet, aquest codi ètic. Mire, a mi no em preocupa el que hagi fet el passat, jo no sento rancor respecte al passat. A mi el que m'interessa és el futur de la ciutat, no? I el futur de la ciutat, lògicament, passa per la nova forma de fer política. Aleshores, si tenim un codi ètic que impedeix la professionalització de la política, que limita els mandats que la gent té, que limita els sous que la gent té, que en definitiva està plantejant unes noves regles de joc, que avui mateix, per exemple, el Plaça Sant Jaume, hem signat al davant de tots els mitjans de comunicació i que ens fa responsables, no?, de cara al futur, a mi ja em va bé. És a dir, que en la situació, en la política en la que estem, amb això crec que podem guanyar i que podem realment fer una Barcelona diferent.
Bé, senyor Ignasi Ferreres i senyor Reiteri, si volen plantejar algunes qüestions o comentar simplement el que veuen sobre la ciutat de Barcelona en general i sobre les candidatures que avui tenim representades.
Bueno, jo faré una certa visió global, ja que parlem de les eleccions municipals a Catalunya. Crec que haurem distingit la ciutat de Barcelona pel seu pes evident, i parlarem a continuació encara més, de lo que serien les capitals de província i de lo que serien les eleccions municipals a les comarques i els pobles a la resta de Catalunya. Ho dic perquè la batalla, diguem-ne, a Barcelona, que també serà d'altres llocs, serà pues, la de l'esmicolament, o sigui, la...
Hi ha una fragmentació
Una fragmentació, i que, per tant, diguem-ne, aquest és un fet que es pot constatar, les enquestes poden variar més o menys, etc, però constaten aquest fenomen, no? Diguem-ne, no hi haurà majories, per tant, hi hauran d'haver coalicions, necessàriament, perquè la finalitat amb tot això és que es pugui governar, perquè per poder canviar el diguem-ne, es demana el poder, es vol canviar les normes, les regles de joc, i per tant es necessita assolir poder. Dic perquè, diguem-ne, ara acaba de fer referència al senyor Viejo. Diu, nosaltres volem guanyar. Sembla que els de la CUP no volen guanyar.
Tothom vol guanyar, suposo, no?
Jo ja he entès que els hi tirava. Jo he donat la impressió que deia això, no? Volen guanyar vol dir que volen poder. Volen poder.
Vull dir, però tots els partits aspiren a això, no?
Bueno, però hi ha algú que diu vol fer-ho més des de la consciència, de ser la consciència de vostès, de denúncia, per entendre's, i en canvi d'altres diu poder, volem tallar el bacallà, per entendre's en termes, diguem-ne, una mica vulgars i així. La pregunta és, amb qui? Partim de la base de que no hi haurà majoria absoluta de res. Torno una mica enrere, a més, els capitals de província, jo crec que en general el fenomen segurament no serà tan acusat, doncs perquè jo crec que marca molt la figura de l'alcalde, i els alcaldes actuals de les tres capitals de província.
Sí, vostè pensa que Ballesteros, a Tarragona,
penso que en general, penso en general tenen avantatge. Jo no dic res més, però vull dir...
Però poden tornar a guanyar fàcilment.
Perquè hi ha el carisma, el coneixement de la persona i tal. Per tant, dic això perquè alguns diuen, home, això en farim una interpretació sobre el sobiranisme. No, escolti, jo crec que sobretot serà la interpretació de com es valori el ciutadà en seguida persona.
Sí, planteja una qüestió al senyor Reiteri i després responen
als
candidats.
Sí, perquè avui tenim invitats importants. a vegades sembla que estem parlant d'eleccions autonòmiques o eleccions del país, no?
Quan com si fossin primàries de la Generalitat.
Sí, quan s'es parla els polítics que avui tenim, parlen d'identitat i tal, escolti, però els problemes de Barcelona, els problemes reals que té, vostè sap quins són? Quin plantejament té? Perquè, escolti, aquesta més... o més inversió pública i tal, sí, però d'on ho traurem, això? A veure, pujarà més els impostos? Diu, clarament, nosaltres pujarem el doble els impostos. La persona que posi una tenda l'acribillarem a impostos perquè volem que la xarxa social funcioni millor. Bueno, és una opció, no? Però dir-ho clarament, no?
En tot cas...
I a part, no ho poden fer, perquè això no depèn de l'Ajuntament en si. Depèn de lleis que estan per sobre d'ells. Per tant, a mi sí que m'agradaria pues, que es limitessin una mica, pues, a valorar els problemes que ells creuen que té Barcelona, no les persones que estan manant, sinó Barcelona, sí, i quines solucions donen.
Ara entrem més estrictament a Barcelona. Certament es poden fer moltes coses des del govern municipal, i en tot cas ara María José Lecha de la CUP i Raimundo Viejo de Barcelona en Comú poden contestar algunes de les qüestions que s'han plantejat.
Però jo no he entrat al tema concret perquè no m'han preguntat cap tema concret.
Però, ara els hi pregunto, però, en tot cas, sí, com a pregunta, Marc, però digui.
No, en tot cas, a mi m'agradaria aclarir certes coses, no? Perquè jo crec que una cosa que ha dit vostè i una altra cosa que ha dit el company Viejo són bastant paradigmàtiques, no? Primer, nosaltres no anem a la batalla per Barcelona, perquè nosaltres, si el concepte guanyar vol dir entrar i tenir el poder, doncs no. En tot cas, ja li explicaré, consideren...
Si hi ha un moment,
com,
ho farem.
Com ho veiem nosaltres, que és entrar a l'Ajuntament de Barcelona. Evidentment, aquests dos conceptes no són els nostres.
És una imputació que jo no li he fet, no sé si m'he expressat malament. No, el senyor Viejo, em sembla el que li ha
tret. Uns volen guanyar i altres no, deia.
Ell, en concret, diu que és una candidatura a denúncia, doncs no. És una candidatura... La denúncia nosaltres ja la fem, evidentment, des del carrer, però, en tot cas, el programa que té CUP Capgirem és un programa absolutament concret, però sí, el que sí planteja és una radicalitat democràtica que no s'ha plantejat mai a l'Ajuntament. I això sí que és molt important. És a dir, és un concepte antagònic a lo que nosaltres, bueno, a lo que es parla, no?, de guanyar Barcelona, guanyar a l'Ajuntament o guanyar. En realitat, per nosaltres, guanyar vol dir que la democràcia dona un tomb, se li dona la democràcia al poble de Barcelona, als homes i dones de Barcelona, i a l'Ajuntament el que ha de fer és obeir tot allò que la ciutat necessita i que la ciutat decideix que necessita els barris, districtes, per tal de que Barcelona arribi a ser una vida, a tenir una vida, doni una vida digna a les persones que hi viuen. En aquest sentit, si em volen preguntar coses concretes, quan vulguin.
El que deia jo de pregunta, Marc, a María José Lecha de la CUP i a el senyor Viejo de Barcelona en Comú, els pregunto què creuen que ha fallat en aquests últims 4 anys i què proposen, encara que sigui telegràficament, què proposen les seves formacions per aquests propers 4 anys a Barcelona. Si vol començar, en aquest cas, el senyor Raimundo Viejo i després María José Lecha, breument.
Sí, bueno, fer una diagnosi del que han estat aquests 4 anys seria extremadament complicat, atès que estem parlant d'una ciutat, fixeu-vos que veiem, no?, que es pot comparar o no amb la política autonòmica, doncs que té unes dimensions més grans que moltes comunitats autònomes, no?
Sí.
I per tant, que és realment un món complex. En aquest sentit, jo crec que podem, però, marcar clarament alguns símptomes, no? Per exemple, una turistificació, no?, de la vida econòmica que s'ha anat de les mans, no?, que està generant una quantitat enorme de problemes en la vida quotidiana de la gent, en la precarització de les seves feines, perquè sí que és cert que el turisme pot fer la impressió de que hi ha, no?, una economia, un motor econòmic que tira endavant, però en realitat el que hi ha és una bombolla que està generant una feina precària, que a la que esclati la bombolla, doncs ens trobarem amb les conseqüències, no?, d'això. Tenim una ciutat en la que en aquests últims anys les diferències entre barris s'han fet immenses, no?, en les quals realment l'esperança de vida, per exemple, no?, entre els barris més rics i els barris més pobres, doncs ha augmentat fins a 8 anys. És a dir, estem en una situació de polarització social, en una situació en la que no s'ha aturat, no?, el que venien sent símptomes d'abans. Per resoldre això i per anar, és a dir, jo crec que podríem afundar, no?, aprofundir en el terreny, en els símptomes, seria complexa, però a mi el que m'interessa més és ser propositiu. No? I per ser propositiu nosaltres proposem d'entrada una altra metodologia, una altra manera de fer. No es tracta només de guanyar de qualsevol manera, es tracta de guanyar com. És a dir, que ja abans nosaltres volem guanyar, a diferència de qui no vol guanyar, o que això de guanyar, doncs, bueno, ja veurem d'aquí 20 anys, quan de poc a poc i de 3 en 3 regidors doncs arribarem a la majoria. No? Però nosaltres entenem que hi ha una situació d'emergència social. Aquesta és la nostra diagnosi. I que, per tant, és urgent fer alguna cosa i la cosa que s'ha de fer és modificar les formes de fer política. No? I en aquest sentit, no és només guanyar, sinó guanyar com. No? I guanyar com, per exemple, amb un pla de xoc. No? Nosaltres hem proposat un pla de xoc amb 4 grans línies, no? Crear una ocupació digna, diversificant el model productiu, cal sortir d'aquesta turistificació, però modificant l'economia, garantint drets socials bàsics en segon lloc, és a dir, no pot ser que la gent no pugui pagar l'aigua, que no pugui pagar la llum, que estigui en una situació realment de precarietat ni formes de pobresa extrema, Tercer lloc, no? Hem de revisar privatitzacions i projectes contra el sol de comú. Fixa't que, en realitat, moltes de les coses, no? Abans d'ahir hem de si pugem impostos o no pugem, és evident que la taxa turística, per exemple, s'ha d'imposar per tal que la riquesa del turisme sigui repartida, però és que, a més, no cal de vegades ni tan sols incrementar. O sigui, el que cal és deixar de fer les coses que s'estan fent malament, revisar privatitzacions i coses que ens porten a una situació. I, per últim, auditar la institució. Auditar la institució perquè és evident que en aquest temps hi ha hagut un seguit de privilegis. Nosaltres aquest matí hem signat un codi ètic que, justament, una de les coses a les que es compromet és a no cobrar sous, a no cobrar dietes, a no anar en cotxe oficial i a fer la política d'una manera diferent. I, a més, guanyant, que aquesta és la idea.
Bé, en tot cas, això de guanyar o no guanyar, no fomentarem més discussions. Suposo que cada partit també sap les possibilitats que té, les enquestes, els suports que pot tenir. Maria José Lecha, de la CUP, en la mateixa línia de... li plantejo.
Bueno, la mateixa línia no podrà ser perquè tenim plantejaments un pèl diferents.
No, la mateixa...
A l'anàlisi, ja l'entenc. A l'anàlisi que nosaltres fem i que les xifres una mica... Es podria dir que Barcelona el que ha fet és incrementar la seva problemàtica al llarg d'aquests 32 anys. És a dir, que estàvem parlant de que l'any 79 hi havia un 16% de pobresa, si agafem els estàndards que, bueno, de l'Euroscat i tal, i l'any 2011 hi havia un 18% i l'any 2014 un 20%. Per tant, estem parlant d'un problema que no només s'ha cronificat, sinó que ha anat augmentant al llarg d'aquests 32 anys. És a dir, que aquesta diagnosi ens porta, evidentment, a dir que tots els governs que han passat per l'Ajuntament no han sabut pal·liar tota aquesta problemàtica. Aleshores, nosaltres no parlem de revisar les externalitzacions, nosaltres parlem de revertir les externalitzacions. Naturalment que es faran auditories supramunicipals i municipals, però s'han de revertir les externalitzacions dels béns, sobretot d'entrada, més bàsics, que passen. Nosaltres diem que tenim un lema del pla d'emergència, que és pa, sostre i llibertat, i evidentment passa per donar l'alimentació a nivell universal a les escoles i menjadors comunitaris, passa pel tema de la vivenda, que si vol després ja concretem com ho farem, i passa també per la remunicipalització de tot allò que està externalitzat, evidentment, i aleshores donar, tenint en compte que hi ha molta gent que treballa i que no supera el llindar de la pobresa, doncs, evidentment, revisar totes les situacions de les empreses reexternalitzades i subcontractades que hi ha, que no donen un sou digne perquè la gent pugui superar aquest llindar de la pobresa que tenim tant. Per tant, també parlem d'una renda bàsica universal. I sí que hem de mirar en quin moment estem, a part dels problemes. Els problemes que tenim a nivell municipal no s'han de quedar amb una solució única i exclusivament. S'ha de mirar tot el context de país que nosaltres tenim per tenir una bona perspectiva dels problemes que hi ha.
Presenteu-vos a les autonòmiques, doncs.
També es presentaran, ja, suposo, no?
Ja s'han presentat. No vull dir solucionar els problemes del país des de l'Ajuntament, perquè llavors no soluciones ni uns ni els altres.
No, perdoni, no, doctor...
Reiteri.
A part que la pobresa, no sé quina estadística tens, però no pot ser que siguem més pobres ara que l'any 70. No m'ho crec. Digue'm quina és la definició de pobresa l'any 70 i quina és ara, i et demostraré que ara no som més pobres que l'any 70.
Bueno, aumenta les desigualtats.
Aquestes dades...
Sí.
No.
Ha parlat de pobresa.
Sí, sí, és que... A més
no m'ho crec, no m'ho crec.
Ja n'hi temps, eh? Ja n'hi temps que...
Digue'm quin...
Sí, ara li...
En tot cas, com que el temps és irreversible i implacable, sí que, tenint en compte que la senyora Maria José Lecha de la CUP ha parlat d'habitatge i la candidatura d'Ada Colau també té una trajectòria prioritzant molt l'habitatge...
No,
potser hi ha alguna coincidència. Ens poden comentar en el tema de l'habitatge que proposen, si pot ser breument també, Maria José Lecha i després Raimundo Viejo, i tancarem ja amb l'última roda.
Doncs bueno, estem parlant d'un parc social d'habitatge, no? Per tant, d'entrada, una cosa que ja es volia fer el 2007 i que, bueno, no es va arribar a fer i amb la llei Òmnibus es va paralitzar, és expropiació de l'ús de fruit dels pisos que estan buits a Barcelona. Això d'entrada, per saber què és el que tenim. Nosaltres considerem que hi ha uns 80.000, però bueno, s'ha de fer un cens, si no el fa a l'Ajuntament, nosaltres el farem, evidentment, i amb l'ajuda dels veïns i veïnes, perquè és fàcil. De fet, en 2 mesos s'ha pogut fer un cens a la Barceloneta, és a dir, que és molt fàcil. Sembla una cosa molt catedralícia, però no ho és. I després els pisos que estan a la Sareb i tots aquests pisos que tenen les entitats salvades amb diners públics. No? Uh-huh. A partir d'aquí ja parlarem.
Senyor Raimundo Viejo,
Bueno, pues és clar que el problema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona és un problema enorme, no? I és evident també que l'Ada Colau, en aquest sentit, pues és probablement la persona que millor coneix i que més ha fet per la lluita contra aquest problema, no? Nosaltres, així molt bàsicament, el que defensem és l'establiment d'una taula de negociació amb les entitats financeres, no? Que al dia d'avui estan doncs, afavorint aquests desnonaments i disposant d'habitatges buits perquè, en cas, no?, de l'incompliment de les seves obligacions, doncs, s'imposin sancions i per tant, es pugui, no?, realment demostrar i activar una voluntat
sí,
política.
Sí, sí, ni un desnonament més, amb això estem d'acord.
Per cert, sí, ja que...
Amb això estem d'acord tots,
Clar, sí, però continuo, no?
És sí, sí, que... sí, endavant, breument, sisplau, però endavant, digui.
No, també, volem donar suport als treballadors socials per assegurar que les famílies en un risc de desnonament puguin accedir, no?, a tots els ajuts. Perquè moltes vegades això hi és, perquè aquí hi ha un problema de gestió. És curiós que l'APA ha estat moltes vegades qui ha hagut de suplir les tasques que hauria d'haver fet l'Ajuntament, no? Tercera qüestió, hem d'impulsar la cessió a l'Ajuntament de pisos buits. Això és claríssim. Un parc de lloguer social és que és, en aquests moments, imperatiu, no? I, per últim, per marcar només així quatre idees bàsiques, no? S'ha de crear una comissió d'estudi per explorar la possibilitat de declarar tota Barcelona, com una zona de tempteig i retracte en la finalitat que l'Ajuntament pugui tenir prioritat a la compra d'immobles. És a dir, no pot ser que haguem d'estar en mans, no?, per aconseguir aquest parc d'habitatge en mans dels preus especulatius que en aquest moment s'estan imposant a la ciutat. És a dir, hem de dir prou i hem de generar aquesta voluntat política modificar la situació.
Bé, senyors...
I, bueno, ja, per últim, si vol un detall, no?, és a dir, tot això no ho diem per dir, ho diem amb una pressupostació prèvia, no?, que comptaria amb una inversió de 50 milions d'euros, perquè darrere cadascuna d'aquestes mesures doncs, hi ha una pressupostació.
Avui hem compartit el mirador especial a eleccions amb Raimundo Viejo, de la candidatura Barcelona en Comú, liderada per Ada Colau a Barcelona, també amb la candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona, Maria José Lecha, amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. Els demano disculpes perquè la matèria és molta i el temps és poc. Segur que Maria José Lecha i Raimundo Viejo es quedaran amb ganes de comentar més coses, però jo els vull preguntar, i en tot cas després el senyor Reiteri i el senyor Ferreres, per tancar, poden fer algun comentari més, per possibles pactes. Ha parlat el senyor Ferreres d'esmiculament, certament la fragmentació pot ser molt gran a Barcelona en aquestes eleccions. No descarten un pacte si guanya, per exemple, Barcelona en Comú amb la CUP i altres formacions d'esquerres, senyora
bueno,
Lecha?
No, nosaltres entrem amb un programa molt clar i ja li he comentat que és una candidatura rupturista, és un programa rupturista.
Però estan disposats a entrar en un govern?
Per tant, en tot cas, i com s'ha demostrat al Parlament, que només tres diputats hi han hagut un acord puntual que va ser el dia el dret a decidir que sí. Va marcar el fet d'estar la CUP a dintre, com marquen també quan entra la CUP als municipis. Per tant, nosaltres entrarem amb el nostre programa i el que doncs, bueno, coincideixi amb nosaltres amb un acord puntual sobre, bueno, estem oberts, evidentment, a acords puntuals socials que s'acostin i que estiguin dintre del nostre programa. Això no ens hi hem negat, com va passar també amb el 9N.
I el senyor Viejo, com ho veu? Per exemple, amb 11 regidors que li donava l'enquesta del CIS a Ada Colau guanyant les eleccions, que són molt pocs per governar Barcelona, estarien disposats a governar en minoria o amb algun acord, potser amb el PSC?
Nosaltres amb qui estem disposats a governar és amb la ciutadania. I això és
això
el canvi de paradigma, és el canvi de paradigma que volem fer, no? Perquè vull dir que en aquest moment tenim una crisi d'un sistema de partits, no hi haurà bipartidisme, doncs la conclusió que en podem treure és una de dos. O bé, regenerem aquesta mena de política de pactes que estan intentant dur a terme ja, de fet, ara l'avançada, no? Convergència, PSC, Esquerra, que cada dia es veu més clarament en els debats públics que volen, no?, aconseguir encara mantenir el control del seu xiringuito, o bé el que nosaltres proposem. Nosaltres, evidentment, si hi ha pactes necessaris per governar i tenim aquesta voluntat de governar, i per tant sabem que hem de passar per acords i coalicions, el que també tenim molt present és que això no es pot fer de qualsevol manera i això s'haurà de consultar. Això s'haurà de consultar la gent, s'haurà d'engegar una nova política de participació ciutadana. És a dir, el que no pot ser és que nosaltres agafem ara un grapat de regidors i ens anem oblidant completament la ciutadania a veure què és el que volem treure del pastís. No, això s'ha acabat. Això s'ha acabat i justament el que volem és que si hi ha acords puntuals, aquests hagin d'estar sotmesos
a la validació ciutadana, a que la gent pugui participar des dels barris, des dels sectors de feina, de la vida social i de tota mena, no?
Participació, aquesta paraula... Hi ha molts que hi ha molts valors, com el de la participació, la col·laboració ciutadana, que segurament serien compartits per tots els partits, en realitat, no?
No, home, depèn de com es faci la participació ara, i si és vinculant la decisió de la gent, no?
És quan veurem si es demostra o no, en realitat. És a dir, vale, doncs si tots estem per la participació, validem aquests acords als que puguem arribar a l'Ajuntament, doncs portem-los a la ciutadania, validem-los, no? És a dir, no per justament retornar a el que ja hem vist fins ara i que sabem que no funciona.
Sí, senyor Ferreres, una última intervenció breu i hem de tancar, disculpin.
Una pura puntualització. Vostès diuen, alguns diuen vostès que volen governar amb el poble. A mi em sembla molt bé. A mi em sembla molt bé. El que passa és que els votants dels altres partits també són del poble. Senzillament vol dir... No, amb el sentit que, per tant, diguem-ne, això defineix molt poca cosa. Però jo llavors els faria una pregunta que no la podran segurament contestar per qüestió de temps. Però era, diguem-ne, amb el supòsit de que es fes majoria possible, potencial, entre CiU, Esquerra Republicana i CUP, vostès s'entrarien en aquest govern, per entendre'ns.
Els de la CUP, Maria José Lecha.
Els de la CUP, sí, la pregunta seria aquesta. Tinguent en compte, a més, que jo tinc l'empresentiment, i ho he vist en un sèrie lloc, que, diguem-ne, amb el cas Trias hi pot haver vot ocult. O sigui, entre l'Ada Colau i el Trias, escolti, madrecita, que me quede com estoy. O sigui, hi ha molta gent, diguem-ne, que diuen perquè l'alternativa...
Veurem què passa, en tot cas. Hi ha la sensació que pot passar això o no?
I al senyor Viejo només li preguntaria amb quins diners pensen pagar la renda mínima universal. Bé, però en tot cas, em sembla que els dos programes hi figuren.
Compartirien això, sí.
Ho dic perquè, per exemple, l'altre dia Podemos va treure, diguem-ne, un manifest sobre aquest tema, que va rebaixar substancialment aquest tema del plantejament inicial.
Sí, últimes respostes, Maria José Lecha i Raimundo Viejo, i acabem.
Sí, bueno, a mi em sap molt greu no poder explicar la nostra participació, perquè jo estic molt d'acord amb vostè que els que no ens votaran a nosaltres també són veïns i veïnes. Per això nosaltres plantegem que d'una vegada per totes els barris puguin escollir el seu conseller de districte on hi viu tothom, que els barris tinguin un pressupost que puguin gestionar, que els barris tinguin consells de barri realment que puguin deliberar i que puguin ser decisoris i que les decisions siguin vinculants a l'Ajuntament, és a dir, que tots, no votants d'aquí o votants d'allà, sinó veïns i veïnes, que en aquí hi ha una diversitat, doncs, i una pluralitat, però que moltes vegades sí que coincideixen amb les necessitats que tenen, aleshores això és realment una participació. No una participació sobre una pantalla d'ordinador, sinó una participació real i vinculant en les decisions que es prenguin a l'Ajuntament.
Sí. Ràpidament, senyor Viejo.
Molt ràpidament. Bueno, nosaltres la participació l'estem fent al carrer, l'estem fent als centenars d'actes que estem fent als barris i, per tant, no és cosa de només pantalla o ordinador.
No, ho deia senyor Viejo, no, ho deia per la pregunta que havia fet el...
Sí. Això està bé, però per respondre a la pregunta concreta, a veure, aquí hem de distingir dues coses, és a dir, un ajuntament no legisla renda bàsica universal, per tant, això, nosaltres el que podem fer és abanderar des de Barcelona aquesta reivindicació de la renta garantida de ciutadania, però ja veurem, no?
Ho decideixen els governs, el govern espanyol actualment.
Clar, o a la Generalitat.
O la Generalitat.
En fi, no? El que sí que tenim al programa, molt concretament, és una renda municipal per a totes les famílies sota el llindar de la pobresa. Que això és una cosa molt clara, i ha de complementar prestacions ja rebudes de manera tal que puguin arribar al 60%. Abans parlaven de pobresa, això va ser uns 600 euros a la ciutat de Barcelona. Uh-huh. I això parlaven de com definim pobresa. Doncs, justament, la pobresa es defineix, no?, d'acord als indicadors socioeconòmics, per percentatges respecte a la renda mitjana. No? Llavors es tracta de fer pujar a la gent que tria s'ha deixat de banda i que ha deixat abandonada, doncs fer-la pujar com a mínim al 60% de la renda mitjana d'una ciutat on s'ha fet molt car viure i on realment hi ha molta gent que ho està passant malament. Ja dic, una altra cosa és que nosaltres, com un desiderat, evidentment, com ciutat, volem ser una ciutat de referència, una ciutat model social per la resta de les ciutats de Catalunya, de l'Europa i del món, on aquest paradigma d'un canvi de model socioeconòmic, indubtablement, tingui en consideració la renda de ciutadania.
Hem d'acabar ja. Agraïm molt avui de tot cor la presència de María José Lecha, candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona, i també de Raimundo Viejo, número 6 de la candidatura a Barcelona en Comú, liderada per Ada Colau. Des d'aquí, novament, reiterem doncs, els millors desitjos per als barcelonins, que elegiran els 41 regidors de l'Ajuntament de la capital catalana. Avui doncs, hem volgut aprofundir més en coses. No hem tingut temps, certament, d'aprofundir en tot, però sí de donar una aproximació del que són aquestes noves candidatures. Avui, en parlar de Barcelona, ja saben els oients que altres dies parlem d'altres partits, i també des d'aquí doncs, valorem les coses positives que hagi pogut tenir la gestió de Xavier Trias i l'oposició, i que tots els partits, doncs, en tot cas, estan al servei dels ciutadans i cadascú decidirà, no?, segons les seves preferències. María José Lecha i Raimundo Viejo, fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies també, Ignasi Ferreres i Joan Carles Reiteri. Adéu-siau.